el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Hola, benvinguts a un nou episodi de l'EM Podcast. Aquest és l'episodi número 34 de la tercera temporada. I avui estem gravant el dia 8 de març. No sé quin dia sortirà això en antena perquè puguem escoltar-ho tothom. Però bé, avui, aprofitant que és el dia 8 de març, saludem i felicitem a totes les dones perquè avui és el Dia Internacional de la Dona. I bé, no sé, aprofitarem i no sé, et presentes, Albert, tenim a l'altre costat, avui som dos i tenim a l'altre costat de l'antena l'Albert Homs. Albert, digues alguna cosa pels primers oients que tinguem després de 34 episodis, que sempre hi ha algú que s'incorpora a cada episodi, doncs presenta't una miqueta i digues qui ets, què fas i on et podem seguir.
Jo sóc l'Albert Homs, sóc infermer d'urgències i emergències, actualment treballo a l'Hospital de Cerdanya, l'Alfa 602, l'ambulància de suport vital avançat del SEM, concertada al territori, al Pirineu català. Tinc un blog, que és emermetpirineus.cat, i també a les xarxes socials, doncs estic al Twitter i al Mastodon. I això. Va, Xavi, ara toca tu presentar-te.
Sí, jo me presento per si hi ha algú nou. Soc en Xavi Basurto, que soc metge de família, que treballo a urgències de l'Hospital de Figueres i que també estem a la USBA 606. I també tinc un blog, que és urgent.cat. Doncs avui fa uns quants dies que l'Albert va poder anar a una reunió a principis de març, no? Va ser l'1 de març, si no recordo malament.
L'1 de març, sí.
A l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, a Can Caralleu, a Barcelona, perquè se celebrava una jornada commemorativa dels 15 anys de la posada en marxa del Codi IAM a Catalunya. Aleshores, no sé si ens vols fer 5 cèntims i així tots els que no vam poder anar-hi, ens posem al dia d'aquest tema.
Molt bé, això és gairebé rabiosa actualitat, perquè això ho gravem una setmana després d'haver-hi anat. Aquesta jornada de celebració dels 15 anys del Codi IAM, i per què 15 i no els 10? El Codi IAM va començar el primer semestre del 2009 amb una fase pilot i el segon semestre per a tot Catalunya. Per tant, els 10 anys del Codi IAM es complien el 2019 i ho volien celebrar un cop passat el desè any, que va ser el 2020, i per tant es va poder celebrar per culpa del Covid. Llavors això es va posposar i ho han fet ara pels 15. Tot i que els 15 encara no els ha fet, perquè va començar el juliol del 2009, doncs els 15 anys els farà el juliol del 2024. Però bé, ha sortit així.
I això era una celebració que organitzava qui?
Aquesta jornada l'ha organitzat la Societat Catalana de Cardiologia, el grup de treball d'hemodinàmica. Ja ha participat, evidentment, el SEM i el Departament de Salut. Érem vora 200 inscrits, van dir, i m'hi vaig fixar. La paritat entre homes i dones de ponents i moderadors, un 40% eren dones, no és el 50%, però vaja, vist d'altres llocs que hem estat, estem millorant. Encara falta una miqueta, però això ja no és el que era. I en aquesta jornada doncs, vam parlar de moltes coses, valorar molt el que s'havia dit fins ara, però també de molts reptes de futur i coses que s'han de millorar. I si et sembla, doncs jo començo a explicar el que s'ha anat parlant aquí. En un primer bloc ens parlaven una miqueta dels números que hi han hagut fins ara, oi? Coses epidemiològiques que s'han de saber. Una cosa interessant és que la mortalitat de l'infart en 40 anys ha baixat un 60%. Que en 40 anys què ha passat amb l'atenció de l'infart? Ha passat bàsicament la reperfusió. És a dir, abans no hi havia res a fer, ara es pot destapar.
Estàs parlant de 40 anys, són molts anys.
Són molts anys.
40 anys abans, com a molt, una aspirineta i andando, no?
Sí, sí. De fet, gran part de la millora d'aquesta mortalitat ve del tractament, clar, evidentment. El fet de que ara es pot tractar i abans no. El que també és interessant és que la incidència també ha anat baixant. No és la mateixa incidència ara que fa 40 anys enrere. Per què? Doncs segurament perquè els hàbits de vida potser han millorat una miqueta. Hi ha menys incidència, això està bé. El que sí que es manté és la desproporció entre homes i dones. 3 de cada 4 persones que s'infarten són homes, i només una cada 4, un 25%, són dones. També ha baixat la mort sobtada. Part d'aquesta disminució de la mort sobtada segurament l'ha fet baixar el Codi IAM, però el que sí que ens passa és que la letalitat hospitalària, és a dir, el número de persones que ingressen amb aquesta condició, que moren a l'hospital, no ha baixat, es manté més o menys constant. Això es fa una miqueta estrany si ha muntat el codi, perquè la gent n'és millor com és que més o menys es van morir els mateixos. Clar, una part és perquè molts dels que morien abans i no arribaven, que són els que estaven més fotudets, ara arriben. I per tant, el que arreglem per una banda, doncs ens espatlla els números per l'altra. No sé si s'entén. És a dir, si abans moria més gent a fora i no arribava a l'hospital, que són els que anaven més fotuts, ara arriben a l'hospital. I a pesar d'això, els morts a l'hospital doncs són els mateixos que eren abans. És a dir, que en certa manera és una bona notícia, això. I parlem de 15 anys, anem a números. En aquests 15 anys, més de 50.000 casos. Dels últims anys ens movem als voltant de 4.000 casos any. Això són uns 10-12 codiinfarts per dia a Catalunya. D'aquests, més de 45.000, al voltant del 87%, es consideren codis apropiats. És a dir, són activacions que s'han fet de forma correcta. Ja s'assumeix que hi haurà un percentatge que serà un fals positiu. Ja s'assumeix i passa una mica greu amb les apendicitis. No? Si no tens cap apendicitis blanca, doncs és que no, potser te n'estàs perdent alguna. Pues aquí passa una miqueta el mateix. Has d'assumir que hi ha un percentatge de codi que tu consideres que ha d'anar hemodinàmica i que resulta que no ho necessitava. S'han fet més de 37.000 cateterismes, més de, bueno, intervencions coronàries percutànies i només poc més de 1.000 fibrinòlisis.
Quantes dius que s'han fet? 1.000 en 15 anys?
1.000 en 15 anys. Respecte a més de 37.000 d'angioplàstia. I això té diverses explicacions. Clar, l'explicació d'això és que la majoria de la població viu relativament a prop dels centres amb hemodinàmica. I, per tant, preferència és millor un tractament percutani, un tractament mecànic, que no pas el tractament farmacològic. Per això té a veure amb els temps. Anem a números. Això dels temps també té la seva importància, però anem a números. Ens movem al voltant de 400 casos per milió d'habitants, més o menys. Les Terres de l'Ebre potser una miqueta menys, la resta de Catalunya al voltant de 400, i el Pirineu, casa meva, doncs 600 casos per milió d'habitants. No tinc clar per què. No sé si són hàbits alimentaris o l'edat.
És la contaminació, Albert.
Doncs mira, de la contaminació en parlant més endavant.
Te puc fer una pregunta?
Sí, tant.
Parles dels falsos positius. N'hi havia pocs, no? Com un 14% o alguna cosa així.
Sí.
Clar, no devem parlar de falsos negatius perquè és difícil de detectar-los, no? Gent que, per lo que sigui, no va fer un cateterisme o no sé què, per lo que sigui, perquè no es considera l'electro, perquè els criteris d'activació ara estan canviant i poder millorant per ampliar aquests falsos negatius. Però durant molts anys era o una elevació descarada de l'ST concreta o no anaves a cateterisme. I poder aquests falsos negatius, poder hi ha tant per cent important de gent que no s'han repermeabilitzat la coronària perquè no entraven en el codi IAM. O teniu dades d'això o no?
Dades no, perquè de fet això que acabes de comentar ara és la paradoxa de la inexistència del fals negatiu. Si heu llegit, sembla que era el quart episodi, vam parlar del manifest IAMO, doncs justament és una de les coses que expliquen. Quan fem servir només l'elevació de l'ST com a criteri electrocardiogràfic d'infart, doncs no pot existir mai un fals negatiu, perquè si no tens elevació de l'ST, mai serà un fals negatiu. Tu pots estar infartat, sí, evidentment, però com que no tens l'ST elevat, doncs no seràs un fals negatiu. Números com a tal no n'hi ha. Clar, quina és la gràcia? El codi IAM inclou, des d'aquesta última actualització que es va fer l'any 2023, que tu ens vas comentar també, que tenim un episodi que també en parlem, ara no recordo el número, ja inclou altres criteris electrocardiogràfics que no són l'elevació de l'ST i, a més, inclou, que això també és rellevant, l'angioplàstia, el cateterisme per als síndromes coronaris aguts sense criteris electrocardiogràfics, però que amb més de 2 hores de persistència del dolor pesada de tractament.
Sí, els de molt alt risc, sí.
A partir dels números que tinguem, a partir de 2023, doncs a veure aquest concepte de falsos negatius com queda. Seria interessant veure que els que compleixen el criteri aquest de cateterisme d'alt risc, a veure com sortirà.
Segurament el que veurem serà que augmenten els casos de cateterismes urgents. Si ara en fan, no sé si deia, quants has dit, 10 o 12 al dia?
Més de 4.000 activacions any.
Suposo que a l'ampliar, lògicament, el ventall de criteris d'activació que diem, evidentment hi haurà més gent que vagi a fer cateterisme.
Pot ser. Això ja ho anirem veient. Clar, no hi ha dades encara. Fa relativament poc que es va fer el canvi, per tant, no hi ha dades.
Quan vagis a la celebració dels 30 anys, ens ho expliques, Albert.
Home, espero que em facin un abans, no? Però sí, vaig, jo us ho explicaré, cap problema. Més números, va. Hi ha una mena de criteri de qualitat, que és del primer contacte mèdic fins a la reperfusió, és a dir, no arribar a l'hospital hemodinàmica, sinó a reperfusió, és a dir, que t'obrin, han de passar menys de 120 minuts, 2 hores. Considera un criteri d'aquests de qualitat, menys de 2 hores des del primer contacte mèdic fins que se't destapa l'artèria. Actualment això està passant en un 71% dels casos. L'any 2010 passava només a un 59% dels casos. I la mediana és al voltant de 106 minuts. Si agafem la mediana des de que es fa l'electro fins que es va a reperfusió, són 89 minuts. Són temps força interessants. Estan bé, la veritat és que aquests temps estan bé.
Ho comparaven amb altres països o Ho dic per tindre una referència de si ho fem bé, superbé, o si hi ha altres llocs que ho faran amb la meitat de temps, no ho sé.
Mira, ho comparem amb altres països, però potser no m'interessa tant com altres països, sinó com a nosaltres mateixos a partir del 2017. Abans del 2017 només hi havia cateterisme 24/7 a l'àrea metropolitana. A Tarragona, Joan 23, l'Arnau i el Trueta només feien cateterisme amb horari, primer horari de dilluns a divendres, i després em sembla que feien 12 hores cada de dia, diguem, no?
Sí, ho recordo.
Sí. Però a partir del 2017 va passar a ser 24/7. Per tant, hi ha aquest canvi al 2017, i si us en recordeu aquests números que us he dit, del 71,7% que entren en menys de 120 minuts respecte al 59%. És a dir, que ja hem millorat sensiblement només pel fet de passar aquest 24/7. Què ens passa amb aquests temps? Doncs que a Terres de l'Ebre i el Pirineu doncs destruïm els números totalment. Perquè els nostres temps, dels nostres territoris fins als centres d'hemodinàmica, doncs són llargs. I, per tant, el Pirineu i Terres de l'Ebre, tot i que som relativament pocs casos, som els que els espatllem aquestes medianes i aquestes coses. Interessant el número, i aquest l'he sentit diverses vegades i aquí va tornar a sortir, en funció d'on va el pacient, el lloc que tria el pacient per consultar, marca-lo de pressa que aniran a destapar-lo. Si tu truques al SEM, la mediana de temps que trigaran a destapar-te és 76 minuts. Si tu et plantes un hospital amb hemodinàmica, doncs es triguen 65 minuts. Si vas a l'atenció primària, se'n triguen 98. I si vas a un hospital que no té hemodinàmica, són 110 minuts.
110 minuts, dius? 110 minuts?
Sí. Dels hospitals sense hemodinàmica, 110 minuts. Hi ha una diferència considerable d'allà on et plantes. Clar, la majoria de la gent, un 35% dels primers contactes mèdics els fa el SEM. És a dir, la gent s'ha acostumat a trucar al SEM quan té un dolor toràcic. I això està molt bé.
Home, però 30 i pico és poc, no?
Sí, 30 i pico és poc, sí. Però ha anat augmentant. I, de fet, és la porta d'entrada més habitual. Un 27% són la resta d'hospitals, un 19% van a atenció primària i un 10% van als hospitals d'hemodinàmica. També és interessant perquè resulta que els hospitals d'hemodinàmica són els més grans del país i només hi va un 10% dels pacients, també no deixa de ser... Però, clar, l'altre 35% dels SEM és de tot el territori, tant a dalt al Pallars com a la Gran Via de Barcelona.
Per tant, el millor la recomanació podria ser, si tens un dolor toràcic i estàs al costat d'un hospital gran, ves directament a l'hospital gran.
Truca al SEM. El que està clar és que amb el SEM vas més de pressa. Quan s'agafen els números totals, el SEM és a qui va més de pressa. És cert que els hospitals amb hemodinàmica també ja s'han posat les piles i entretenen menys la gent a urgències.
Exacte, sí, sí.
Cosa interessant també el que comentàvem abans de la letalitat hospitalària. És a dir, tenim el codi, però la mortalitat hospitalària no ha baixat. I no ha baixat doncs, perquè els pacients que abans es morien, doncs ara arriben. I com que arriben i estan fotudets, més d'aquests es moriran. No parlem de mortalitat total, que anem veient que va baixant, sinó de mortalitat hospitalària, estrictament. De números, clar, aquests números els podem fer perquè tenim un registre molt ben parit del codi AMP. Inicialment era només un registre administratiu on es posaven quatre dades, però ara realment és un registre que, tot i que algú va dir que era un calvari omplir-lo, un registre que ens permet tenir molta informació. De fet, aquesta informació que tenim de temps, per exemple, doncs surt d'aquí, surt d'aquests registres. Em va agradar molt, justament una de les pioneres que va començar això, la doctora Lidón, ens parlava d'això, de lo important que és aquest registre per després poder fer recerca, que clar, veient aquests registres el que es veu és que tenim territoris, el meu és un d'ells, que el número de casos que tenen és tan baix que es fa molt difícil que els professionals que estem allà estiguem mínimament entrenats i puguem complir números tal i com Déu mana. Per entendre'ns, un servei d'urgències que veu dos codis IAM la setmana, doncs ha d'anar bé per collons. Però un servei d'urgències que veu dos codis IAM a l'any,
sí,
doncs no li pots demanar els mateixos números i que això és un problema.
Però és un problema que té solució relativament fàcil, eh?
Algunes es van plantejar. Algunes d'aquestes solucions es van plantejar allà.
Les comentem després?
Sí, quan hi arribem. Més coses dels números. El departament té un quadre de comandament molt ben parit, un lloc web d'accés restringit que poden accedir-hi, en què tu pots veure els resultats, no diria que temps real, però a molt pocs dies. És a dir, els resultats que hi han hagut històrics i els que tens del teu centre, els que tens de la teva àrea, quantes fibrinòlisis has fet, com estàs de temps... Per tant, aquest quadre de comandament és important. Més coses. Aquesta és la cosa així divertida. També hi vam tenir un pacient, que resulta que era metge, i el pacient ens va explicar el seu cas, com es va infartar i com va anar tot. I em queda un parell de reflexions que fa i que són importants. La primera és els missatges aquests agradables per la feina, no? És a dir, la nostra professió ens permet donar al pacient una altra oportunitat. És a dir, la gent s'infarta i nosaltres els donem una oportunitat. Amb el tractament que els hi fem, els donem una altra oportunitat doncs, que facin les coses, que facin altres coses, que les facin diferents, que ho facin com els hi vingui bé. Això és una d'aquestes coses que quan t'agafa la síndrome d'esgotament professional hi pots pensar-hi. No tothom ho pot dir, això. I l'altre que també me l'apunto és que allò que fem nosaltres disminueix molt l'angoixa dels pacients i alhora els hi augmenta les expectatives positives. És a dir, si tu arribes i fas allò que has de fer i ho fas correctament, el pacient de cop i volta aquella sensació de desempara que té la perd i creu que les coses poden anar bé. Jo aquesta, això m'ho vaig apuntar, vaig pensar que era molt rellevant. La història és tot lo còmic que tu et puguis imaginar. Sent metge vas parar 3 hores de tenir el dolor per anar a l'hospital, coses que fan els pacients, doncs mira, ja les teníem. I avui, que és el dia de la dona, doncs mira, també va sortir una cosa que és ja molt cíclica, que és l'impacte del gènere justament en l'infart de miocardi, no? Mira, sabem històricament que les dones sempre tenen pitjors resultats en l'infart de miocardi. Però això és una veritat a mitges i a més ja no està passant tant. Per què dic que és una veritat a mitges? Perquè realment el que ens passa és que la presentació dels infarts en les dones és més tardana, al voltant de 7-10 anys més tard. I sí que és veritat que els condicionants socials de gènere, doncs el fet que les dones se les tracta diferent, se'ls diu que tenen més ansietat, es triga més a fer-los els electros, tot això, és veritat que determina el pronòstic, però quan fem l'ajust per edat, veiem que tenen millor pronòstic a l'any. És a dir, que una de les coses que determina molt també és el fet aquest que les dones es presenten més tard. És a dir, no és només els condicionants socials, que per exemple, ho llegeixo aquí, que el temps d'isquemia abans no es reperfonen és més gran en dones que en homes, al voltant de 30 minuts. D'aquests 30 minuts, 20 es poden adjudicar a que arriben més tard, i això és culpa de les dones, no culpa del sistema, però els altres 10 es poden atribuir al sistema sanitari, això és culpa del sistema sanitari, és culpa d'aquest biaix que tenim tots, masclista, hetero, patriarcal, com ni vulgueu dir. Però resulta que quan fem aquest ajust per edat, i es tracten les dones, evidentment si no es tracten van pitjor, això és perogrullada, però resulta que aquestes dones al final tenen millor pronòstic a l'any. D'acord? És a dir que, sí, les dones van pitjor, 10 minuts més d'isquèmia perquè el sistema sanitari té aquest biaix, 20 minuts més perquè són dones i aguanten més a casa i no haurien d'aguantar-ho. És cert, però resulta que quan ho ajustem per edat, i el fet que es tractin, evidentment, doncs tenen millor pronòstic a l'any. I no és només el gènere el que afecta, també sabem que el codi postal determina el teu nivell de salut, ho han dit moltes vegades, i aquí també passa. A un nivell socioeconòmic més baix, doncs més factors de risc cardiovascular. I ens van presentar un estudi fet a Barcelona, on resulta que sí, és cert, aquestes diferències que a menor nivell socioeconòmic, més factors de risc cardiovascular i, per tant, edat d'inici de malaltia coronària precoç, és a dir, que s'infarten més joves i moren més joves, doncs resulta que a Barcelona aquestes diferències de nivell socioeconòmic no afecten la supervivència. Això vol dir que el sistema sanitari és prou robust com per compensar aquesta diferència que suposa el fet de tenir un menor nivell socioeconòmic i, per tant, majors factors de risc cardiovascular. És a dir, que la supervivència un cop t'infartes és equivalent a si vius a dalt a la Bona Nova com si vius a la mina.
I això, perdona, és només a Barcelona o és perquè només s'ha estudiat a Barcelona, això?
L'estudi està fet només a Barcelona. Ells poden afirmar de Barcelona, però bueno, és de suposar que serà més o menys equivalent a tot el territori.
Val, val.
Això pel que es refereix a les dades, a la presentació de l'infart. Ara, si ens anem al tractament, que potser és la part que... Bueno, d'això va el codi IAM, no? De detectar-los i tractar-los, oi? Aquí tenim que el SEM, que és una peça clau, perquè molta gent els truca primer i, per tant, són el primer contacte mèdic, però també perquè un percentatge molt gran es presenta a atenció primària o a hospital sense hemodinàmica i s'han de traslladar a un hospital amb hemodinàmica, i això ho fa el SEM, a Catalunya. Doncs ells també hi van venir a dir la seva. Tenim que un 90% dels seus codis són apropiats. Ens movem en aquest 87% d'activació de codis que al final són correctes, doncs aquí el SEM, per aquí ens movem. Algú recordarà, en algun dels altres episodis vaig dir que, hòstia, que el SEM no era conscient de la importància que tenen els tríptics i els codis que fan. Bueno, sí que en són conscients, són molt conscients. I, de fet, van explicar una miqueta doncs, l'impacte que té això. I el fet que s'ha inclòs els criteris del risc de l'escassès, el haver afegit aquests criteris electrocardiogràfics que vam comentar, tothom té clar que això té un gran impacte i que és important. No? I aquí em va agradar perquè no es van quedar amb el bé que ho estàvem fent, sinó amb què podem millorar. Jo em vaig apuntar uns quants dels reptes que el SEM té clar que ha d'intentar millorar. Un és millorar la inclusió, és a dir, incloure altres coses que ara mateix no s'entren. Per exemple, els dolors toràcics intermitents i recurrents. Fa 3 dies que tinc mal al pit i ara m'ha tornat a venir, però ja m'ha passat, per exemple. El fet de tenir present, quan ells fan la recollida de dades, doncs que hi ha símptomes que no són de dolor toràcic estrictament, però que poden ser equivalents. No? Pues una dísnea amb un diabètic, tot això poden ser símptomes que et poden fer pensar en aquest síndrome coronari agut i que ara no s'inclouen, i van per una altra banda i aquí potser tocaria entrar-los per aquesta banda. Aquest molt important, especialment pels tècnics que ens escolten, es pretén que pel nou concurs els tècnics de les ambulàncies suport vital bàsic puguin fer un electrocardiograma des de que arriben, en menys de 10 minuts, aquest electrocardiograma estigui fet i interpretat remotament si fa falta. Això pot ser, no diré que revolucionari, però aquí pot haver-hi millora amb això. Si tu tens un electro escandalós 5, 10, 20 minuts abans que arribi l'avançada, hem avançat temps. Aquí ja podem haver millorat alguna cosa.
Sí o sí necessitarà que sigui una valoració remota.
El nou concurs, el concessionari que guanyi ha de garantir que disposa d'un aparell per totes les ambulàncies suborbital bàsic que li permeti gravar i transmetre els electrocardiogrames en remot. Suposo que el SEM haurà de buscar la manera que algú llegeixi aquests electrocardiogrames quan li arribin. Una altra cosa que es plantegen fer, i que de fet probablement ja estiguin fent ara, és que sempre que s'activi el codi des d'un CAP, o sigui, que des d'un CAP diguin que tenen un codi AM, s'activa sistemàticament tota la moguda, hi va l'avançada i tal, però ja està activat el codi AM. No s'espera que arribi l'avançada i que decideixi si allò ho és o no ho és. Pot ser que s'hagi de desactivar? Bueno, doncs si s'ha de desactivar, es desactiva i ja està. I aquesta m'importa bastant a mi, perquè em toca per territori, és que haurem de fer més fibrinòlisis. Si el destapar està més de 2 hores, el dolor fa menys de 2 hores que ha començat, s'ha d'administrar en els primers 10 minuts la fibrinòlisi. Això, justament nosaltres, el meu centre, estem en un lloc una miqueta malparit, perquè estem entre els 90 i els 120 minuts, i realment ens costa molt que ens diguin els cardiòlegs de fer fibrinòlisi, amb el qual segurament haurem de deixar de preguntar i fer-la.
Però això seria, perdona, torna a dir quina condició és per fer la fibrinòlisi?
O sigui que el temps des del primer contacte mèdic fins que destapen sigui superior a 120 minuts. En el teu cas, que tu estàs a l'Alt Empordà, doncs és difícil que passi. És a dir, estaríem parlant d'alguna extracció d'algun lloc malparit. Segurament no deveu tenir ni fibrinolític, segurament, els vostres cotxes ja.
Sí que en tenim, sí.
Sí? Doncs si el teu tècnic et diu, no, aquí no arribem en menys dels minuts que siguin, doncs ho has de fer-ho. O sigui, has de fer una extracció amb un cotxe escala dels bombers, per exemple, doncs probablement la fibrinòlisi, i si l'has de fer de pressa. O sigui, probablement hauries de decidir-ho ràpid.
Sí, sí.
Vinga, llavors, antiagregació i anticoagulació. Com anem al 2024? Aquí aquesta és interessant perquè, recordant l'episodi que vam gravar del codi AM que ens vas explicar tu, que vam passar d'antigament que fèiem servir aspirina, evidentment, per tothom, i després fèiem servir clopidogrel, excepte amb alguns que els donàvem coses més fortes, i en canvi ara és pràcticament al revés. Hem passat a fer servir prasugrel o altres coses més fluixes en funció de com tenim el pacient. Aviam, fer servir heparina o enoxaparina, evidentment l'enoxaparina va només amb la fibrinòlisi, prefereixen posar heparina bàsicament perquè tens antídot i pots mesurar-ho. Tu saps com vas d'APTT i tal, doncs pots parar-la, pots posar la protamina, llavors els hemodinamistes prefereixen fer servir heparina perquè sempre pots tirar enrere. No? I una cosa semblant passa amb els antiagregants. Hem de fer servir els antiagregants més potents? Sí. Però si tenim dubtes, aquest segon antiagregant, si tenim dubtes de si realment és codi o no és codi, doncs aquest ens podem esperar. Si fos el cas que realment el necessita, quan li comencin la angioplàstia, posaran el cangrelor intravenós, que és un medicament que tenen allà, que es pot posar també en perfusió després, però és bàsicament d'ús hemodinàmica, doncs ja li posaran. És a dir, la recomanació que ens feia aquest senyor és, si ho tens clar, li dones l'antiagregant més potent que puguis, prasu si no té cap contraindicació, ticagrelor si no sé què, i clopidogrel si no sé quantos. Però si tens dubtes, no el donguis aquest segon, i hemodinàmica ja li posaran. Què més? Va, temps, més temps. Us en recordeu que al principi us he parlat dels temps. La mediana de temps des de primer contacte mèdic fins a obertura d'artèria 120 minuts. Tot això es pot partir. I aquí és important de cara a saber cadascú de nosaltres on podem millorar. Hi ha un primer temps que nosaltres com a professionals de l'urgència hi podem intervenir molt poc, que és des de que comencen els símptomes fins que hi ha el primer contacte mèdic. I nosaltres no podem fer que la gent visqui més a prop dels centres mèdics, ni podem fer que la gent es passi més o menys hores a casa patint dolor. Nosaltres em refereixo als professionals de l'urgència. Sí que podem fer educació sanitària, evidentment. Especialment a la gent que té malaltia coronària, dir-los, no facis el burro, eh? Si torna a venir, prefereixo que vinguis 1000 vegades que en el cas de venir no vinguis. Que ja sabem que ens ho fan, això, eh? El temps més important per mi, perquè sóc infermera, és des del primer contacte mèdic que es fa un electro i es llegeix 10 minuts. És com una d'aquestes claus. És que no sé què, electro. I després ja acabaràs de preguntar, però electro, va, ja, perquè això determinarà què ve després. I un altre temps que és superimportant també és des de que tens l'electro, quan trigues a decidir que es reperfon. Perquè això és el que després fa que tot el més vagi de pressa. És a dir, si tu estàs badant i estàs mirant i estàs pensant i deixant de pensar, doncs aquí perds molts minuts que són importants. S'hauria d'aconseguir que des del primer contacte mèdic d'orin, porta d'entrada, fins que surt per la porta cap a hemodinàmica, 30 minuts. Això hauria de ser el temps. I després resulta que quan anem a mirar, resulta que els hospitals sense hemodinàmica, doncs ho fem pitjor que el SEM, per exemple. El SEM és molt més ràpid. El SEM també arriba abans des de l'inici dels símptomes fins al primer contacte mèdic. Per què? Segurament perquè la gent els crida abans. En 49 minuts des de l'inici del dolor, el SEM fa el primer contacte mèdic. Si vas a atenció primària, són 94 minuts. Des de que fem l'electro fins que s'activa el codi AM, doncs resulta que l'atenció primària triga 31 minuts. Als hospitals que no tenim hemodinàmica no anem gaire millor, 27 minuts. Per tant, on podem guanyar temps, on és? Amb aquests punts, no? És a dir, des de que fem el primer contacte mèdic fins que decidim, aquí hi hem de guanyar. Des de que s'activa fins que s'arriba a obrir, doncs s'ha anat millorant molt. La veritat és que ha anat baixant, vas veient els números, no és una cosa exagerada, però ens van ensenyar una gràfica i anàvem veient els números. Hospitals amb hemodinàmica, des de que s'activa fins que obren, passen 49 minuts, excessiu i tot, em sembla. Els que no tenim hemodinàmica són 83 minuts. Déu-n'hi-do. Però és que els del Pirineu són 164 minuts de mediana. De falsos positius que comentaves, hi va haver-hi una xerrada també, que bàsicament insistia molt amb el concepte aquest de l'IAMO, de l'infart agut de miocardi oclusiu, respecte al paradigma que fem servir encara ara, que és el de síndrome coronari agut amb elevació de l'ST. Insistim molt en dependre'ns tots aquests patrons electrocardiogràfics que no són elevació de l'ST, però que impliquen que està tapat. Tenir present que un fals positiu no acostuma a ser un problema si no hem donat aquest segon antiagregant, perquè donar una aspirina té un risc, però és baix, però en canvi si dones una aspirina i un prasugrel, doncs ja és un risc més alt de fer un sagnat, especialment si ets vell. Per tant, insisteixo en allò que ens han dit abans. Si tens dubtes, doncs el segon t'esperes. I el fals negatiu que comentaves tu, evidentment, no entres, doncs no vas a reperfusió i, per tant, tindràs uns resultats molt pitjors si realment estava tapat. Amb la discussió que va haver-hi després de tots aquests casos, de totes aquestes xerrades, em va agradar la frase que va dir justament aquest doctor dels antiagregants, que el que no s'ha de tenir és por. És a dir, no s'ha de tenir por de fer si cal fer-ho i no s'ha de tenir por de no fer si no cal. Per insistir en el tema aquest de la doble antiagregació. És un codi? Doncs fes el que hagis de fer. No tinguis por de fer de la parina, del prasso, no tinguis por. I la inversa, si no ho tens clar, no ho facis, no tinguis por de no fer-ho i dir no ho he fet perquè no ho tenia clar. Em va fer riure una cosa, aquí va passar una cosa divertida, una de les preguntes del públic, una altra d'aquestes cardiòlogues pioneres del codi AM, va dir que això de la trucada 3, que és un problema, que amb això de la trucada 3 que no hi guanyem res, no? Uns quants del públic es van posar per l'audio. O sigui, ja ho tombarem aquí, no? Com vulguem dir, si no ho és, serà un fals positiu, i després serà un fals positiu i el tombarem nosaltres, no? Quan arribi.
Sí, jo intento no fer mai trucada 3 i tot això, no, intento no...
Què ens aporta, no? Seria el dubte, què ens aporta? Si ja ens han dit que si no ho tens clar, no li donguis el segon antiagregant, és potser l'únic dubte que podries tenir, si li has de donar o no. Però si ja t'ho han dit, doncs no ho fas, i ja quan arribin ja li posaran cangrelor i avall. Més coses. Trombòlisi, de nou, la fibrinòlisi. Tots els que sou a l'àrea metropolitana, això us importa un baledo, perquè no us cal, però a mi, que al meu territori això ens passa, no? Coses importants. A més risc, més benefici. Com pitjor està el malalt, més important és fotre-li el fibrinolític abans. Si tens un electro que nyé i el malalt psè, potser aquest, mira, tira. Però si tens un electro que canta, que t'està cridant, que sóc un infart, i el tio està fatal, doncs no t'ho pensis més, li fots. L'any 2023 hi va haver-hi 26 fibrinòlisis de 4.500 activacions del codi AM. És una misèria.
Sí, sí.
D'aquestes 26, 15 van acabar després amb una angioplàstia de rescat, que ja està previst, i de fet el codi ja diu que tu el lises i te l'emportes, que no esperes que es reperfongui tal. Això també és una millora que hi va haver-hi en el seu moment. Resulta que tenim uns temps de merda, Pirineu i Terres de l'Ebre, i a pesar de tenir uns temps de merda, no fem les fibrinòlisi. Amb això dels temps de merda, doncs mira, els de Lleida que estaven per allà, resulta que l'any 22, dels 46 codis i AMs del Pirineu que van baixar a l'Arnau, només 6 es van lisar. No pot ser. Va fer uns números dient, si hi ha més de 50 minuts de trasllat, agafant aquests 120 minuts que teníem de marge, repartim-los en els diferents tempos, aquest de primer contacte mèdic, l'electro i tot això, t'acaba resultant que si estàs més de 50 minuts a traslladar, fer la fibrinòlisi tindràs millor resultat. Per tant, i aquí ja anem tancant. És a dir, si tu estàs a més d'una hora del lloc on estàs a l'hospital on el poden destapar, probablement et surti més a compte fer una fibrinòlisi que no pas esperar a hemodinàmica. La frase aquesta me l'apunto, fotré un pòster que diu val més una fibrinòlisi a temps que una angioplàstia tardana. Més cosetes, va. El tractament post-IAM. Tractament post-IAM vol dir una vegada el pacient se li dona l'alta, post-infart, doncs ha d'anar amb un tractament a casa. I van sortir, 300 milions de medicaments nous i com està, que si l'estatina... Clar, aquí jo no hi vaig fer massa atenció perquè com que això és post i això li donen l'alta als cardiòlegs, doncs nosaltres a urgències la veritat és que no ens interessa massa. Però sí que em vaig quedar amb la idea de la rehabilitació cardíaca, de l'exercici. pràcticament tothom que surt després d'un infart ha de sortir amb una recepta d'exercici, el que pugui. I això és especialment positiu amb dones, també. Uh-huh. Em vaig quedar amb aquesta idea. Discussió de totes aquestes últimes xerrades que has anat dient, un concepte que també penso que és rellevant explicar, sobretot els que preneu decisions, els que prenem decisions, és el del risc real versus el risc percebut. Què vol dir això? Si vam tenir una mala experiència, això és un risc percebut, és el que nosaltres hem vist. I això té molt més pes que davant el risc real. En cas de la fibrinòlisi, si tu has posat una fibrinòlisi en algú i ha fet una hemorràgia cerebral, doncs seràs molt més reticent a posar fibrinòlisi, perquè has vist una complicació que és rara, però l'has vista. En canvi, no posar-la, tu no veuràs la conseqüència de no fer-ne. Perquè, clar, quan el pacient faci més isquèmia, o sigui, hi hagi més tros infartat, tingui una fracció d'ejecció pitjor i acabi fent una insuficiència cardíaca i es mori 10 o 15 anys abans del que li hagués tocat si l'haguéssim tractat correctament, tu això no ho veuràs. I com que no ho veus, quan fas la teva valoració de risc-benefici, doncs això no ho tens present. I per tant, has de tenir aquesta idea. Molt bé, això m'ha passat, és un risc que he viscut, però compte que no estàs veient els riscos de l'omissió del que hauries de fer, doncs perquè tens aquesta por, no? Lliga'm el no hem de tenir por a fer i no hem de tenir por a no fer. I ja per anar acabant, de les últimes blocs de xerrades eren de miscel·lània de diferents coses, el doctor Aceli, que és un dels metges del SEM, és un investigador també de Tarragona, aquests van fer un estudi molt interessant de la mort sobtada, val la pena llegir-lo si teníeu ganes. El 70% de les aturades són de causa cardíaca. Això vol dir que hi ha un 30% que no. Però això és el seu estudi que van fer allà a Camp de Tarragona, d'autòpsia, l'estudi està bastant currat. I una cosa que em va cridar l'atenció és això pels que tenen una oclusió coronària, pels que han fet un infart. Com més temps passa entre que comencen els símptomes i et pares, millor supervivència tens. Sembla una miqueta contraintuïtiu, ho has de pensar. Que si estàs molt tapat, estaràs pitjor. És a dir, la idea és, com més temps passa entre símptomes i aturada, vol dir que menys greu estàs en aquell moment. És una cosa com contraintuïtiva, però quan hi penses et surt. I una altra cosa que va sortir també, que això segurament ho veurem, és el tema de les xarxes de voluntaris per fer RCP comunitària. Hi ha diferents aplicacions de mòbil, diferents països ho tenen. Quan algú es para, s'ha de començar a RCP de forma immediata. S'ha de fer RCP telefònica. Si hi ha gent formada que es posa a disposició del veïnat, doncs això millora la supervivència. És una estratègia més de fer que es millorin les taxes de RCP i, per tant, les taxes de supervivència després.
I això hi ha algun lloc que es feia aquí a Catalunya? Existeix això aquí o no?
Que jo sàpiga no, i és una de les coses que, quan es va fer el tancament, la doctora Ricard del departament, doncs es va apuntar com a coses que s'han de plantejar fer. Acabo ja del xoc cardiogènic, que ja sabem que el xoc cardiogènic té diverses causes, però l'IAM és la principal. D'un 8-10% dels que fan l'infart fan un xoc cardiogènic i la mortalitat és molt alta. El tractament és revascularitzar, i això em va agradar la frase del doctor Ariza del de Bellvitge, que és un d'aquests homes ECMO, que va dir que és un missatge pels joves. No us fixeu en com guapes que són les maquinetes que tenim, el primer és destapar. I un cop destapat, o mentre destapes, fes l'altre, però primer destapar. Plantegem la idea que hi hagi un equip de xoc, un xoc team, perquè aquí hi ha moltes coses a fer. Hi ha molta maquineta, des dels balons de contrapulsació, l'impel, l'ECMO, per gent que fa un xoc cardiogènic, poder-los tirar endavant fins que es resol el problema. No?
Això vol dir fibrinòlisi o...?
Revascularitzar. Si tu estàs lluny, fibrinòlisi. Si estàs a prop, no cal. Tindràs millor resultat amb l'altre.
Vale.
Comentaves això de la contaminació. L'última xerrada parlava d'això, de la relació que hi ha entre la contaminació atmosfèrica i, entre altres patologies, els infarts aguts de miocardi. Comparat amb els factors de risc cardiovascular individuals, potser no són tan importants, però com que afecten a tota la població, doncs tenen el seu pes. I per acabar, del tot, el tancament el va fer la doctora Ricard del departament, i com a punts que el departament es posa per millorar és assegurar això que dèiem del cateterisme pels síndromes coronaris aguts sense elevació de l'ST del risc en menys de 2 hores, que això s'ha d'assegurar. Que aquí tenen feina perquè s'ha d'aconseguir que això ho passi. No? L'estratègia de millora de la supervivència de l'aturada cardiorrespiratòria, doncs n'hem dit algunes. Aquesta xarxa de primers responedors per fer l'RCP, s'ha de formar la població per fer suport vital, que tots els DEAs estiguin connectats al SEM, que ara no ho estan gaires. I jo acabo aquí, després de fotre-us aquí la tralla d'aquest grup de xerrades. Els resums els tindreu a les notes de l'episodi i sapigueu que tinc també les... no totes, però bastantes diapos de les presentacions, per si algú té interès a veure aquestes gràfiques, doncs les demaneu al grup de Telegram, que no ho hem dit, tenim un grup de Telegram justament per aquestes coses, me les demaneu al grup de Telegram i ja us les passaré.
Molt bé, Albert. Escolta'm, jo volia dir dues coses. En el tríptic del SEM ho deixen bastant clar. El tríptic que no sé de quan era, del
2023, no recordo el mes.
Ells parlen del temps estimat de trasllat. Des de que tu fas l'electro fins que arribaràs a l'hospital, si és més de 90 minuts, fibrinòlisi prehospitalària. I això és el que hauríem de fer tots.
Sí, però no es fa.
Sí, no sé per què no es fa. No m'hi trobo habitualment, però clar, vosaltres aquests 90 minuts és fàcil que els tingueu. Però vull dir que no és una invenció que està en el tríptic del codi IAM, ho diu així, de trasllat més de 90 minuts, fibrinòlisi. I l'altre, que parlaves tu, que si estàs en un lloc on hi ha poca incidència d'activacions de codi IAM, no? Hospitals així més petits o que veus un codi IAM a la setmana o el que sigui, jo t'he dit, home, jo tinc la solució. Bé, no sé si és una solució, però sí que pot ajudar, és fer simulació. Si tu tens un box on un cop a la setmana pots entrenar un equip a fer un codi IAM simulat, quan tinguis el codi IAM de veritat sortirà més bé. Tot anirà més ràpid i faràs el que has de fer, i hi haurà menys dubtes i tot anirà més coordinat. És implementar una miqueta més, que ja s'està fent a molts llocs i tal, que de vegades sembla que necessitis molts recursos tecnològics i molta història per fer una simulació, però si no els tens no passa res, pot fer igualment i el pacient se'n beneficiarà.
Sí, sí. Això que últim que acabes de dir, espero que alguns dels que decideixen coses i on s'inverteixen els calés ho escolti.
Sí. Els de CatSalut.
Sí, exacte, exacte. I ara ja em posaré polític, vinga, va, canviem, va. El menges més ara toca, no?
El menges més d'aquest episodi de l'Empodcat, avui us volia parlar d'un problema de salut pública mundial, que ja coneixem, però de vegades en som poc conscients, que és el tema de les resistències bacterianes. De fet, és un problema fins i tot que la OMS ho considera com una de les prioritats en salut actualment i que en el futur s'espera que sigui un problema encara pitjor. Calculen que el 2050, d'aquí 25 anys, que sembla molt lluny, però hi serem d'aquí poc, hi hauran més morts per aquesta causa, per les resistències bacterianes, que amb mortalitat per càncer. L'impacte econòmic d'això s'estima en 100 bilions de dòlars anualment a nivell mundial. No, a mi em costa interpretar aquests 100 bilions de dòlars, però sembla molta pasta i moltes morts comparables amb les del càncer. Per tant, sí que és un problema de salut pública mundial i que bé, estaria bé que tothom posés, si podem, el nostre granet de sorra. A partir d'allà. A partir d'aquí, jo us volia recomanar uns documents i una pàgina web i un organisme que és la col·laboració Cochrane a través de la seva seu de Barcelona, que és el Centre Cochrane Iberoamericà, i tenen una pàgina web molt interessant, que és es.cochrane.org. És com una pàgina web de difusió de coneixement mèdic, científic, obert a tot el públic. Doncs dins d'aquesta pàgina web hi ha una secció que donen respostes, bueno, ells plantegen un dubte i a partir d'una revisió sistemàtica que han fet a la Cochrane donen resposta a aquest dubte. Aleshores, el que us volia dir jo és una revisió sistemàtica publicada l'octubre del 2023 que pretén respondre al dubte que si la prescripció diferida d'antibiòtics funciona en les infeccions respiratòries. És a dir, quan tu veus infeccions de vies respiratòries altes, doncs què fas? Li dones a tots els que tu creguis necessari un antibiòtic ja, o fas una prescripció diferida, que és l'objectiu d'aquesta pregunta, o directament li dius al pacient que això no es mereix antibiòtic. A partir d'aquí fan una revisió sistemàtica i seleccionen 12 assajos clínics, que en total sumen 4.000 participants entre adults i nens. Les conclusions a les que arriben és que la clínica, facis una cosa o una altra, és a dir, donguis antibiòtic sempre en aquestes infeccions, o facis una prescripció diferida. Diferida vol dir, mira, de moment crec que no necessites l'antibiòtic, però jo et faig la recepta, tu te guardes la prescripció, no vagis a buscar-ho a la farmàcia, però si d'aquí 2-3 dies veus que estàs pitjor, te'n vas a la farmàcia i te donaran l'antibiòtic i te'l comences a prendre d'aquí 2-3 dies si veus que no millores. Això és la prescripció diferida. Per tant, aquesta revisió comparaven aquestes tres coses. O li prescrius ja l'antibiòtic i li dius que se'l comenci a prendre aquest vespre, o li dius que se'l prengui d'aquí 2-3 dies si veu que no millora, o directament li dius que no necessita un antibiòtic i que prengui paracetamol, begui molta aigua i ja ens veurem. Aleshores, facis el que facis, la intensitat i la duració dels símptomes, no hi ha cap diferència. La diferència està amb la satisfacció del pacient. Si compares amb donar de forma immediata antibiòtic o fer-ho de forma diferit, la satisfacció no canvia, segons aquests estudis. Li és igual que tu li diguis, mira, t'has de prendre aquest antibiòtic, com que li diguis, te faig la recepta, però si no te la prenguis, fins d'aquí 2-3 dies, si veus que no millores, doncs això el pacient ho entén perfectament i sortirà de la consulta tranquil perquè t'ha entès i diu, mira que bé, doncs no m'haig de prendre l'antibiòtic, no sé que empitjorin. Se senten igualment de satisfets. En canvi, si ho fas d'aquesta manera, sí que redueixes l'ús d'antibiòtics. Per tant, a nivell d'intentar disminuir una miqueta el consum, poder no indicat del tot, d'antibiòtics i, per tant, reduir les conseqüències de les resistències bacterianes, sí que podríem fer una prescripció diferida de l'antibiòtic. I això penso que si ho fem tots de forma sistemàtica, la població ho entendrà perfectament i hi haurà més consciència pels metges i per la població que no sempre que tens una infecció respiratòria necessites un antibiòtic. I a la llarga, d'aquí 25 anys, els pronòstics de l'OMS esperem que no es compleixin. I això, a través d'aquesta pàgina web de la Cochrane Iberoamericana, podeu llegir el resum, que fan uns resums superben fets de tres tipus, un d'escuet amb una infografia, un altre resum una miqueta més ampliat, o directament te pots anar a la revisió sistemàtica i llegir-te les 50 pàgines que té la revisió sistemàtica si vols estar molt, molt ben documentat sobre aquest tema.
Ostres, això pot funcionar. Pot funcionar perquè t'has de barallar molt, perquè se'n vagin sense antibiòtic. Si els hi dius, aquí tens la recepta i ara és la teva responsabilitat, o sigui, la gent pot comprar-ho, això, L'altre, pel que veig, és una baralla constant que, a més, contribueix bastant al síndrome d'esgotament professional si t'has d'estar barallant contínuament amb la clientela perquè no sé què.
Sí, sí, sí.
I el fet que funcioni, que aquesta gent del Cochrane hagin vist que les revisions sistemàtiques diguin que funciona, que disminueix el consum d'antibiòtics i la gent no ho viu malament.
Sí, sí, la sensació de satisfacció és la mateixa, sí, sí.
Hosti, és que...
També veig que pot ser útil també perquè és una acció que pots fer relativament fàcil a nivell del sanitari i que això pot, de forma indirecta, conscienciar el professional sanitari perquè no sempre és el pacient que reclama l'antibiòtic, sinó que a vegades, i jo penso que 50-50, és el sanitari que en moltes ocasions ens podríem estalviar molts antibiòtics. El que passa que per curar-nos en salut, etc etc, o per anar més ràpid i no haver de discutir i no sé què, moltes vegades més fàcil és prescriure un antibiòtic i adeu, fins la pròxima.
I això no, en la revisió sistemàtica, que és d'adults i nens, amb els nens també funciona igual.
Sí, 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 sí.
Per mi és un dels puestos on és més difícil, justament. És aquesta exigència de proves i de tractaments, quan simplement aguantant n'hi hauria prou. Ostres, és que tots els menges més els haig de penjar al servei, tots, És un drama, això, No tindrem paret suficient,
Hauràs de demanar un box o una paret per penjar coses de les que anem dient, no? Estaria bé, podríem recomanar la instauració d'una paret a tots els serveis d'urgències, que es diu la paret d'EmPodcat, i que hi hagi un representant d'EmPodcat a cada hospital. Albert, això hauríem de fer. Saps com els equips PROA, relacionat amb les resistències a antibiòtics i tal, que a la majoria d'hospitals ja tenim uns equips del PROA, no?
Justament tu ens vas recomanar una aplicació per mòbil de la PROA, de, no sé si era de l'Arnau de Vilanova de Lleida. No recordo quin episodi.
Sí, no me'n recordo d'entera, sí. Doncs igual que hi ha els PROA a tots els hospitals, al servei d'urgències hi hauria d'haver el tauler d'anuncis d'EmPodcat.
Mira, això que dius, una de les recomanacions que vaig fer en el seu dia, el OnePager ICU, bàsicament fa infografies, doncs hi ha alguna foto d'alguna sala de residents de no sé quin hospital de no sé on, on els tenen tots penjadets allà a la paret, tots.
Sí, sí, està guai, molt bé.
La paret empaparada de les infografies aquestes. Sí.
Va, doncs convidem els nostres oients a que ens facin fotos dels seus serveis amb les recomanacions allà penjades.
Igual els hauríem de donar algun suport infogràfic que, és que ens queda una miqueta lluny. Molt bé. Va, escolta, anem a l'Urgent Mot.
Anem a l'Urgent Mot. Tu tenies alguna cosa, Albert, d'Urgent Mot per aquest episodi?
No, jo tenia el dubte que arrossegava de l'episodi passat, el de com es diu de Cliu. No hi ha hagut cap oient que ens ho hagi dit. Estic pendent que el Termcat contesti. I el que tinc és un altre dubte. Sóc un cagadubtes. Més foto que tenir dubtes, tu. En el tema d'avui he parlat de l'angoixa del pacient i em va entrar el dubte de... Escolta, angoixa i ansietat és el mateix? Són sinònims? No són sinònims? I he estat buscant... I surten 30.000 pàgines de psicòlegs explicant què és ansietat, què no ho és, i si en tens i no en tens, i què has de fer. Bueno,
Sí.
No és la part que m'interessa. I no he trobat enlloc que m'ho expliqui filològicament. Llavors he anat a buscar i el que tinc és les definicions del diccionari i el que diuen els del TermCat. Angoixa, segons el diccionari, és el respir fatigós degut a l'aixafogó de l'atmosfera, un estat morbós o un disgust. L'angoixa de la mort. Ara el malalt està més tranquil, li ha passat l'angoixa. No? Un respir, així, unes inspiracions o una freqüència respiratòria determinada.
Això és la què? És l'angoixa? No.
L'angoixa. Després diu opressió de l'ànim, fàtic, afany extrem. Malestar profund alhora físic i psíquic determinat per la impressió d'un perill imminent i determinat davant del qual hom resta impotent. Això és la definició d'angoixa. Molt bé, doncs anem a l'ansietat. Doncs l'ansietat la defineix el diccionari com estat d'intranquil·litat i d'agitació amb sensació d'opressió al cor. O bé, la pertorbació psíquica caracteritzada per un estat d'extrema inseguretat i inquietud. Jo, companys, no sé què dir-vos. No ho tinc gens clar. El TermCat ens ajuda una miqueta, simplificant aquestes definicions, i ens acaba dient, en el món anglosaxó i germànic, principalment, l'ansietat es considera com a sinònim d'angoixa. No sé massa bé on fer servir una paraula i on fer servir l'altra. Em sembla que seguiré fent-la servir com a sinònims directes i, veita, si algú troba alguna manera més concreta de dir no, això és una angoixa, això és una ansietat, doncs, com sempre, estem oberts a millorar l'ús que fem de la llengua.
Sí, és complicat, és complicat.
Jo no aporto res, només aporto problemes, ja ho veus.
Són dubtes. Tu generes preguntes i dubtes, això està molt bé. És el primer de llances per aprendre coses, és crear-te dubtes.
Doncs en tinc uns quants.
Molt bé, Bert. Va, jo havia fet un recull que en faré uns quants i poder l'episodi següent en faré uns quants més. Alguns poder ja els havia parlat perquè eren motiu de parlar en algun altre context. I és termes que pronunciem malament i per tant els escrivim malament perquè segurament els diem de forma aguda i són plans o són esdrújols i porten accent i com que ho pronunciem malament ja no li posarem l'accent. No és que el terme estigui malament, sinó que senzillament la pronunció la fem malament i l'escrivim malament. Per exemple, l'alvèol pulmonar, que jo sempre n'he dit l'alvèol, doncs no, és un alvèol. Podríem parlar de que ja el vam dir, les bronquièctasis, no és les bronquièctàcies o el que sigui, sinó que té un accent a la E obert, que és bronquièctasi. Sí? El colèduc, jo me n'havia dit el colèduc o no sé, d'altres formes, doncs no, aquest també té un accent obert a la E, un colèduc. El colon, no és el colon, sinó és el colon, té un accent obert a la O, a la primera O. El delirium tremens, què més? L'ènema, que també podem dir lavativa, però el TermCat diu que el terme preferit és ènema. I la hematèmesi.
Ui, aquest hematèmesi, hòstia, també és difícil, eh?
Sí, és més difícil, però sona, no sé, sona, a mi m'agrada.
Si diem ènema, també podem dir aquest, només faltaria.
I igual que diem la hematèmesi, podem dir hiperèmesi gravídica. La hiperèmesi gravídica també porta un accent obert a la E, la segona E, hiperèmesi gravídica. L'episodi pròxim farem 7 o 8 més. Penso que és més difícil de recordar que no pas un terme totalment diferent del que fem habitualment. Això, en lloc de dir-ne lavativa, millor dir-ne ènema. Això és més fàcil de recordar els accents i la pronúncia correcta de cada terme. A mi, personalment, m'acosta recordar-ho. Suposo que si ho anem recordant de tant en tant i ho veiem escrit i ens hi fixem, ostres, és veritat que porta accent obert a la hematèmesi.
Mira, un d'aquests m'ha fet pensar que l'havíem posat quan fèiem les juguesques de l'Urgent Mot al grup de Telegram. Volen podem fer alguna, aprofitant aquí els accents aquests, que també tenien la seva gràcia. Molt bé. Doncs vinga, va, anem a les recomanacions. Recomanació per aquest episodi, com que anava dels 15 anys del Codi AMP, uns dels investigadors que parlaven doncs, formen part d'un grup de recerca que es diu Regicor, que és el Registre Gironí del Cor.
Aquests els coneixo jo.
Exacte. Els gironis perquè van començar a Girona, però realment el seu àmbit d'actuació no és només a les terres de Girona, sinó a tot Catalunya. És la pàgina d'un grup de recerca, evidentment, si la recerca no t'importa, doncs no és per tu. I per què el recomano? Doncs el recomano perquè totes les publicacions i un parell de tesis doctorals que s'han fet fent servir el registre del Codi AMP les tenen aquí. Si vols llegir literatura científica de l'infart fet a casa, doncs la tens aquí. Evidentment, no tots els estudis ens interessen a tots, oi? Però hi ha algun dels estudis que és força interessant aquí. Això que us comentava, per exemple, de Barcelona, doncs forma part de la tesi doctoral de la doctora Tizón, està aquí el Regicor. Hi ha al voltant de 30 no sé quants estudis que han sortit d'aquest registre del Codi AMP. A més de recomanar-ho pel fet del contingut que té, també el recomano pel que implica. Tenim unes dades que estan a disposició de tothom. Quan dic a disposició de tothom no vol dir que siguin obertes. Vull dir que si vols fer algun estudi, doncs els pots fer servir. En diverses ocasions han sortit convocatòries que ofertaven calés per poder fer aquestes investigacions. Penso que és un exemple també. En el nostre ofici tenim la nostra part assistencial, que és la que ens ocupa més temps, però també hi ha la part acadèmica de recerca, que també té la seva utilitat i que és important. I si tens interès, doncs mira, en aquest cas ho han fet els cardiòlegs, no? Pues potser altres especialitats o altres camps del coneixement mèdic, doncs també es podria plantejar, no? Això mateix que han fet aquesta gent, és a dir, posar les dades a disposició dels investigadors i un cop ho has publicat, doncs en llocs on tenir-ho disponible. El lloc web es diu regicor.cat.
O sigui, nosaltres l'utilitat que en podem tindre d'això és, com a clínics normals, és accedir fàcilment a les publicacions que ells tenen recollides sobre aquest tema.
Exacte. Sí, sí.
Doncs, mira, me va molt bé això que ens expliques, perquè la meva recomanació és molt útil per utilitzar la teva recomanació. Sembla que ho haguessin fet expressament i tot. És un llibre de divulgació científica que es diu Els tractaments a prova, que en anglès en diuen el Testing Treatments, i és un llibre clàssic de divulgació científica de com llegir i interpretar de forma crítica tota la bibliografia científica, mèdica, que parla sobretot de com es fan els estudis científics, sobretot revisions sistemàtiques o assajos clínics, en la qual els investigadors experimenten sobre nous tractaments o sobre tractaments que s'estan utilitzant per veure si funcionen o no funcionen. I aleshores aquest llibre te dona les bases perquè tu puguis llegir aquests articles que trobaràs a la pàgina web aquesta del Regicor, perquè tu puguis valorar críticament si aquell estudi és vàlid o no és vàlid, o si és rellevant el que t'estan explicant o no, i que per tant tu puguis tindre la teva opinió sobre el que s'estigui experimentant. Si el cangrelor és útil o no és útil, o si val la pena esperar-me a posar-li de doble antiagregació o no, etcètera, etcètera. Coses que potser queden així una miqueta, ostres, no ho tens clar perquè un cardiòleg et diu una cosa i l'altre et diu una altra cosa, que tu tinguis la teva opinió. Aleshores, aquest és un llibre que la primera edició és del 2006, ja el 2011 van fer la segona edició i està fet per 4 o 5 investigadors que són molt reconeguts a nivell científic, mèdic, a nivell internacional, i és un llibre molt divulgatiu. Està pensat per gent que fa divulgació científica, per periodistes, per personal sanitari que no siguem investigadors o que no tinguem uns coneixements de metodologia científica molt avançats perquè ho puguis llegir tranquil·lament, i també per investigadors que publiquen coses, doncs perquè les seves dades les publiquin de forma més entenedora i amb totes les dades necessàries perquè el lector, al llegir aquell estudi, ho pugui interpretar-ho de forma correcta. És un llibre que quan va sortir el 2006 va tindre molta repercussió, i ara amb la segona edició el Centre Cochrane Iberoamericà, que està a Barcelona, ha fet la traducció al català. De fet, és un llibre que està traduït a molts idiomes diferents i te pots baixar el PDF directament i llegir-te'l, te'l pots llegir a la pàgina web o inclús crec que te'l pots escoltar amb àudio en anglès. I el que t'expliquen és això, no? Doncs com valorar quan estiguis intentant veure si aquell assaig clínic compleix els mínims indispensables o no. I això no necessites uns coneixements ni estadístics ni metodològics molt avançats. Són coses que són fàcils d'entendre i que permetrà que quan llegeixis un assaig clínic diguis aquí no m'expliquen això, no m'expliquen això, i això que m'expliquen, si ho haguessin fet d'una altra manera, l'estudi tindria menys risc de biaix. Per tant, poso una mica en dubte aquestes conclusions a les que arriben. I això és un llibre que està a l'abast de tothom, no cal ser un erudit en metodologia de la recerca i penso que pot ser molt útil.
Doncs l'apuntarem, com totes les recomanacions, les apuntarem a les notes de l'episodi i a l'apartat de recomanacions del lloc web. Aquí la lectura crítica és una cosa important.
Estaria bé fer-ne més ús i més pràctica. Sí que es necessita una miqueta de pràctica i fer-ho de tant en tant. Primer llegim-nos aquestes cosetes i un dia farem una lectura crítica, no, Albert?
Sí, hem de fer una lectura crítica, Xavi, algun dia. Vinga, va, tu, pleguem ja, perquè aquí ja estem desvariant i no pot ser, portem molta estona.
Esperem que aquest episodi sigui interessant per la majoria dels oients i ens veiem a l'episodi 35.
Sí, ja s'acaba el tercer any aviat, eh? Vinga.
Adéu-siau a tothom. Adéu.
La propera, que vagi molt bé. I estava pensant que un dia hem de rajar.
Digues, digues.
És que ja m'estic encenent jo sol.
Què passa?
A França hi ha un pollo interessant muntat. Us en recordeu, la hidroxicloroquina pel Covid?
Sí.
Doncs un dels culpables es diu Didier Raoul.
Està a la Bastilla.
Doncs mira, hi hauria d'anar-hi segurament. Igual, és igual. Això ho tallaré perquè clar, jo solet m'encenc i no pot ser.